Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona 103.4.
A radioestel.cat tu tries. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. A finals de l'any passat va entrar en vigor la reforma del procés canònic de declaració de la nul·litat del matrimoni. Avui en parlarem amb el vicari judicial del Bisbat de Girona, mossèn Pere Bellver. Començarem, com sempre, escoltant la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Preparem la Quaresma de la Misericòrdia. Dimecres, amb la celebració significativa de la imposició de la cendra, començarem la Quaresma d'enguany. Ha de ser l'oportunitat per viure intensament aquest any jubilar de la Misericòrdia. El mateix Papa ho manifesta en la butlla del jubileu, que la Quaresma d'aquest any jubilar sigui viscuda a major intensitat com a moment fort per celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu. Quantes pàgines de la Sagrada Escriptura poden ser meditades en les setmanes de Quaresma per redescobrir el rostre misericordiós del Pare. Amb les paraules del profeta Miquees, també nosaltres podem repetir: Vós, o Senyor, sou un Déu que perdoneu les culpes, que no manteniu per sempre la nuig. Vós us compleeu a estimar. Vós, Senyor, tornareu a compadir-vos de nosaltres i a tenir pietat del vostre poble. Destruireu les nostres culpes i llançareu al fons del mar tots els nostres pecats. Tanmateix, és necessari que manifestem a tothom la misericòrdia de Déu que acollim, com a deixebles del Crist, amb el nostre capteniment personal i comunitari. A semblança de Jesús, el misericordiós, que passà fent el bé i acollint els afligits, cal fer-ho present perquè també esdevinguem icones de la misericòrdia del Pare. Per això, durant aquesta Quaresma, les meves cartes setmanals recordaran i intentaran actualitzar les obres de misericòrdia. Com recordava en les prioritats pastorals, tot subratllant una de les finalitats del jubileu, en aquest any sant podem realitzar l'experiència d'obrir el cor a tots els que viuen en les més contradictòries perifèries existencials que amb freqüència el món modern dramàticament crea. Quantes situacions de precarietat i patiment hi ha al món d'avui. En aquest jubileu, l'Església és cridada a guarir encara més aquestes ferides, a alleujar-les amb l'oli de la consolació, a embenar-les amb la misericòrdia i a guarir-les amb la solidaritat i l'atenció que reclamen. Per tant, obrim els nostres ulls per mirar les misèries del món, les ferides de tants germans i germanes privats de la dignitat, i sentim-nos provocats a escoltar el seu crit d'auxili. Que les nostres mans estrenyin les seves i apropem-los a nosaltres perquè sentin el caliu de la nostra presència, de la nostra amistat i de la fraternitat. Que el seu crit es torni el nostre i junts puguem trencar la barrera de la indiferència que acostuma a regnar sobiranament per amagar la hipocresia i l'egoisme. El meu viu desig, escriu el Papa, és que el poble cristià reflexioni durant el jubileu sobre les obres de misericòrdia corporals i espirituals. Redescobrim les obres de misericòrdia corporals: donar menjar al famolenc, donar a beure a l'assedegat, vestir el despullat, acollir el foraster, assistir als malalts, visitar els presos, enterrar els morts. I no oblidem les obres de misericòrdia espirituals, donar consell a qui ho necessita, ensenyar a qui no sap, corregir qui va errat, consolar el trist, perdonar les ofenses, suportar amb paciència les persones que ens molesten, pregar Déu pels vius i pels difunts. La distinció entre obres materials i espirituals és evident, però cal remarcar que hi ha unitat entre ambdues. Les privacions materials que influeixen en la condició física de les persones sovint tenen repercussió en les capacitats psíquiques i espirituals, perquè els ànims alterats i trastornats repercuteixen en la salut del cos. Sovint, les persones necessiten atenció espiritual i, alhora, suport material. La Quaresma, temps de conversió, és el temps favorable per viure la misericòrdia de Déu Pare envers cadascun de nosaltres. I així també ens convertirem en apòstols de la misericòrdia. Convertim-nos, creguem en l'Evangeli de la Misericòrdia, acollim-lo i oferim-lo. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Col·labora amb Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Església Viva. Recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Àngela Zà, redactades Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
S'estrena a Girona Feliç Mil Aniversari, un documental que relata la vida de la comunitat de monges del monestir de Sant Daniel.
El cinema Trufó de Girona va acollir dilluns l'estrena del documental Feliç Mil Aniversari de Pere Solés i David Gimbernat. L'obra audiovisual relata la vida de la comunitat de monges benedictines que en l'actualitat resideixen al monestir de Sant Daniel de Girona, que aquest any ha celebrat el seu mil·lenari. D'aquesta manera, el documental s'endins la vida monàstica d'aquestes sis monges que en un ambient distès i quotidià relaten les motivacions per les quals van decidir dedicar-se a la vida contemplativa. Al llarg de la projecció, les monges van desgranant la seva història personal i permeten a l'espectador respirar el batec diari del monestir. La priora del monestir de Sant Daniel, Maria Assumpció Piferrer, ha celebrat la bona acollida que ha tingut el documental i ha parlat així de la projecció.
Penso que realment l'acollida va ser magnífica. Tota la gent que va venir, doncs, crec que va agradar veure's, doncs, veure una mica la intimitat de la comunitat, que hi ha una espontaneïtat, que som una gent senzilla, que vivim senzillament però contentes en aquesta recerca del Crist, que és aquest Déu que ens ha cridat, i jo penso que això és important. I realment la nostra vida és una felicitat.
Feliç Mil Aniversari s'emetrà el proper 9 de febrer a les 10:55 del vespre dins el programa Sense Ficció de TV3. El documental ha estat rodat íntegrament al monestir de Sant Daniel de Girona i ha estat produït per la productora DDM Visual amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Girona, TV3 i la Generalitat de Catalunya.
Es clou l'any de la vida consagrada a la diòcesi de Girona.
Aquest dimarts 2 de febrer es va tancar l'any de la vida consagrada amb una celebració a l'església del Mercadal de Girona amb la presència de religiosos i religioses de les diferents congregacions i instituts seculars de la nostra diòcesi. Es tanca així un llarg període de celebracions, trobades, publicacions, reflexions i pregàries. Tot un treball que no s'esgota en aquest any, sinó que està cridat a inspirar-nos i esperonar-nos en els propers temps, tal com ha expressat el claretià Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya, amb motiu d'aquesta clausura. Recordem que els bisbes catalans, amb una carta de novembre de 2014, van remarcar que avui la presència de religiosos i religioses a les nostres diòcesis representa un gran do de l'esperit que evangelitza, transforma i humanitza la nostra societat.
Aquest divendres s'ha presentat a Girona el calendari interreligiós 2016.
En el marc de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional impulsada per l'Organització de les Nacions Unides, s'ha presentat aquest divendres el calendari interreligiós 2016, publicat per l'Associació UNESCO. UNESCO per al diàleg interreligiós. Un món de festes és la temàtica de fons que recapitula aquest any de múltiples perspectives i significacions espirituals. Es tracta d'un acte organitzat per la taula de diàleg interreligiós que aplega persones de les comarques gironines vinculades a diverses tradicions religioses. Convocades per la Delegació Episcopal de Diàleg Interreligiós del Bisbat de Girona, es reuneixen periòdicament en un clima de respecte i col·laboració per cultivar l'amistat i aprofundir conjuntament en la dimensió espiritual.
El Museu d'Art de Girona inaugura aquest cap de setmana una exposició de la col·lecció de mossèn Pere Valls.
Mossèn Pere Valls i Vilà, nascut a Olot l'any 1848, va formar al llarg de la seva vida una variada col·lecció d'objectes, que comprenia des d'il·lustracions de capses de cerilles o petites reproduccions de relleus en guix fins a obres artístiques de qualitat. Cal destacar també la part de col·lecció formada per gravats i una biblioteca amb obres dels segles XVI a XIX i manuscrits inèdits. L'exposició que presenta el Museu d'Art de Girona es podrà veure fins al 29 de maig.
Un cor obert a Déu és el títol del calendari de Quaresma 2016 que està ja a la venda.
La Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona edita cada any el calendari de Quaresma, un recoll de cites bíbliques i de pensaments de diferents autors per ajudar fidels, parròquies i comunitats a viure amb més intensitat aquest temps litúrgic. En aquest any jubilar de la Misericòrdia, l'eslògan escollit pel calendari ha estat un cor obert a Déu, una idea que vol posar de manifest, com ha dit el mateix Papa Francesc, que la paraula del perdó de Déu arriba a tothom qui obri el cor a experimentar la seva misericòrdia. Podeu trobar-lo a la llibreria diocesana Casa Carles de Girona, a la plaça del Vi, número 2, i té un preu de 2,50 €.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Marina Geli, metgessa internista i exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya als anys 2003-2010. Benvinguda, Marina Geli.
Bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres quan vulguis.
Acompanyar els malalts, visitar-los quan estan ingressats o a casa, els reconforta a ells i a nosaltres, ens posa davant d'un mirall, ja que sense ells no sabríem que en algun moment de la nostra vida nosaltres també necessitaríem d'aquest acte, que diuen vostès, de misericòrdia, de compassió. Cal estar i preguntar i respondre només a les qüestions que ells vulguin. Recordem sempre que darrere la malaltia hi ha una persona diferent a la que cal respectar en la seva intimitat i en el seu procés de la malaltia, tots diferents. Les petites coses l'humanitzen, des de les paraules i els fets quotidians trenquen el més potser dur de la malaltia, que és la solitud i la por. Molt millor per això integrar-se a grups, associacions, grups pastorals que coneixen, formen i ajuden els voluntaris en salut i, de fet, conjuntament, fa uns anys, van fer la Carta de Drets i Deures dels Voluntaris en Salut.
A finals de l'any passat va entrar en vigor una reforma del procés canònic de declaració de nul·litat matrimonial. En parlarem tot seguit amb el vicari judicial del Bisbat de Girona, mossèn Pere Bellver, que el tenim aquí a l'estudi. Benvingut, mossèn Pere. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies, Àngel.
Bé, en primer lloc, és un vicari judicial. Quina funció fa un vicari judicial?
Bé, el jutge nat d'una diòcesi és el bisbe. El bisbe té la triple potestat de santificar, d'ensenyar i de jutjar. El que passa que el dret l'ajuda en aquest sentit perquè el bisbe tingui una persona entesa en dret que l'ajudi a complir aquesta funció. I s'anomena el vicari judicial, ajudat per altres oficials de la cúria, altres jutges, el defensor del vincle, el promotor de justícia, que signifiquen el que diríem el Ministeri Fiscal, i els notaris i secretaris que requereix un tribunal mínimament ben muntat.
Molt bé, mossèn Pere. Bé, quines són les novetats més importants d'aquest nou ordenament de nul·litats matrimonials?
Bé, n'hi ha moltes, però si em preguntes per les més importants, jo diria que la que realment es notarà una agilització dels processos és que a partir d'ara ja no es requerirà la doble sentència conforme. M'explico. Fins ara, una sentència que es donava afirmativa a favor de la declaració de nul·litat en primera instància, per exemple, al Tribunal de Girona, s'havia de veure en segona instància a Tarragona, encara que les parts, els esposos o bé el Ministeri Fiscal, no apel·lessin. A partir d'ara, la primera sentència, la que donarem a Girona, si no és apel·lada pels esposos o pel Ministeri Fiscal, llegeixis el defensor del vincle, ho entenguis, esdevé ferma. Ja no és necessari recórrer a un tribunal d'apel·lació. Per tant, això agilitza, perquè evidentment el procés serà més curt. Però, a més, hi ha un altre cas, que és el procés més breu. El procés més breu seria en el cas que els dos esposos estiguessin d'acord en demanar la declaració de nul·litat, almenys un d'ells i donés el seu consentiment, les proves fossin molt clares, pràcticament fos una evidència, i aleshores aquest procés s'encomana molt especialment al bisbe. Més ben dit, és el bisbe que recull les proves a través dels seus oficials i dicta la sentència. Si el bisbe no arriba a la certesa moral de que aquell matrimoni és nul, aleshores, i no pot, per tant, fer una sentència afirmativa, no li permet el dret de que la faci negativa, sinó que passi a la via ordinària. Aquest procediment doncs, pot durar 2 mesos, 3 mesos màxim.
Molt bé. Per altra banda, també s'intentarà la gratuïtat, no?, de les taxes.
El Papa ho recomana vivament. Crida la responsabilitat de les conferències episcopals, per tant, també dels bisbes, de que procurin que el procediment, el procés, sigui gratuït. És clar, el que s'hi pot assumir, poden assumir les diòcesis, o a través de la conferència episcopal, o directament a través de la seva economia, és exonerar de les taxes, com deies molt bé, de cada tribunal. Una altra qüestió és el tema dels advocats i de si s'ha de fer una perícia. Una pericial psicològica, per exemple. Aleshores, ja és més difícil que ho pugui assumir, però, en tot cas, si es demana la justícia gratuïta, aleshores, d'ofici, també poden lograr un advocat i fins i tot la perícia.
Però fins ara ja passava això.
Això sí. Sempre. És que moltes coses d'aquestes, fora de la doble sentència conforme, ja es donaven.
Quant costa un procés judicial d'aquest tipus?
Ui, això... No
es pot. Unes taxes.
Les taxes actualment estan sobre els 700 euros pel que fa al nostre tribunal.
O sigui, el tribunal eclesiàstic cobra 700 euros sí, de taxes.
Sí, sí. I després hi ha l'advocat, procurador i, si cal, la pericial.
Mossèn Pere, quina diferència hi ha entre nul·litat matrimonial i divorci?
Per entendre la paraula divorci, ens hem de situar a l'esfera civil, perquè a l'Església no existeix el divorci, en el sentit de que no existeix que es pugui dissoldre per voluntat dels esposos un matrimoni. El matrimoni és indissoluble. Aleshores, la distinció seria que per l'Església l'únic que es pot fer és una sentència declarativa, declarant que aquell matrimoni, que és indissoluble en principi, que gaudeix del favor de la llei, resulta que en realitat no ha estat vàlid per un seguit de coses que puc explicar després, si cal. En canvi, en el cas del divorci civil, simplement amb la petició de les parts, sense més investigació, per pròpia voluntat, poden demanar la dissolució del vincle.
I quines són les principals causes de nul·litat matrimonial?
Bé, actualment són bàsicament les que es remeten al cànon 1095, 2 i 3, que seria les causes de naturalesa psíquica. Manca de discreció de judici, és a dir, els esposos, un o tots dos, no han tingut la suficient maduresa en el moment de casar-se, d'adonar-se amb quina persona realment contreien. I no només la persona de l'altre, sinó les pròpies capacitats d'establir el que significa el matrimoni, una comunitat de vida i amor. Això pot ser per causes de naturalesa psíquica molt greu, i de fet, si no és greu, doncs no es concedeix la declaració de nul·litat, o bé una immaduresa greu que també es dona i s'està donant, desgraciadament, a la nostra societat, en què les persones professionalment són molt madures, però, en canvi, a nivell afectiu, doncs hi ha mancances que afecten justament un tema tan important i tan profund com és la capacitat de donar-se, la oblativitat de donar-se a l'altre. I després també hi ha el segon capítol, que seria la incapacitat de complir. Per dir-ho d'una forma quasi bé periodística, aquella persona que sí, es vol casar, està ben determinat, però després és incapaç de complir. I per posar un exemple, que vol continuar visquent com a una persona soltera, és a dir, sense compromís. I per tant no s'implica en el que significa la vida de la parella. I això també, per arribar a la declaració de nul·litat, cal una causa prou greu de naturalesa psíquica.
L'adulteri és una causa de nul·litat matrimonial?
L'adulteri és un pecat greu, molt greu, però no necessàriament és una causa de nul·litat. Seria una causa de nul·litat quan es pogués provar que aquella persona, doncs ja abans de casar-se o immediatament després, o en el moment de contreure matrimoni, era una persona incapaç de guardar fidelitat. No només que exclués la fidelitat, perquè potser no l'exclou, vull dir, és molt conscient del que significa, però és incapaç de mantenir aquesta fidelitat.
Hi ha moltes demandes en nul·litats matrimonials?
A veure, més que demandes que hagin entrat ja al tribunal, que déu-n'hi-do, el que hi ha sobretot són moltes consultes. I hi ha un servei previ d'estudi de la viabilitat d'una causa, que simplement d'assessorament, d'orientació, mai de deliberació, perquè això ho ha de fer la persona i no pas el tribunal. Vull dir, el tribunal no diu vostè no pot presentar aquesta causa, això mai, sinó simplement d'assessorar-lo. I tampoc és una feina pròpia del tribunal, sinó de persones que ajuden el tribunal en aquest assessorament i en aquesta decisió final de presentar o no una demanda.
Doncs moltes gràcies, mossèn Pere Bellbert, vicari judicial del Bisbat de Girona, per donar-nos quatre dades d'aquesta reforma del procés canònic de declaració de nul·litat matrimonial que acaba d'entrar aquest mateix any. Gràcies, mossèn Pere.
A vosaltres, gràcies.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El mes de maig, l'Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, però el Papa Francesc ja ha donat a conèixer, amb motiu de la festivitat de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, el missatge. Ens en fa un resum mossèn Josep Casellas, director de la revista diocesana El Senyal. Benvingut, Josep.
Hola.
Gràcies per estar amb nosaltres, com vulguis.
Quin és el somni que té el Papa Francesc per al conjunt de la societat humana? Ell mateix l'explica d'una manera ben planera en el missatge que acaba de publicar per la 50a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El Papa Francesc somia una societat humana que sigui com una casa o una família on la porta és sempre oberta i en la qual els seus membres s'acullen mútuament. Perquè la societat sigui una sola família i benvinguda, és fonamental escoltar, que és diferent de sentir. Sentir, diu el Papa, fa referència a l'àmbit de la informació. En canvi, escoltar evoca la comunicació i requereix proximitat. Quan la comunicació i la misericòrdia es troben, generen una proximitat que se solidaritza, que consola, que guareix, que acompanya i celebra. El lema de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials d'aquest any és precisament Comunicació i Misericòrdia, una trobada fecunda. Una fecunditat que es concreta en la construcció de ponts, tant en el món físic com en el món digital. Uns ponts que redueixin distàncies i facilitin la trobada entre les persones, la trobada a les famílies, la trobada en els grups socials, la trobada als pobles i entre els pobles. Construir ponts, escoltar-se i acceptar-se mútuament, permet sanejar les relacions malmeses i obrir els camins que portin a fer de la societat humana una família en la qual tothom, sense excepcions, s'hi pugui sentir com a casa.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest proper dilluns, dia 8, conferència titulada L'Església Catòlica, missatges del Papa Francesc a l'Església i al món. Serà càrrec de Francesc Romeu, capellà i periodista. A les 8 del vespre, a l'espai 31 del Mercadal, al carrer Santa Clara 11 de Girona. Dimarts, dia 9, conferència titulada Més enllà del Vaticà, el Papa Francesc, reformes i resistències, a càrrec de Vicenç Lozano, periodista i corresponsal de TV3, a 17:45 de la tarda, a l'Aula Magna de la Casa de Cultura. El pròxim dimecres, dia 10, és dimecres de cendra i s'imposa la cendra en totes les parròquies de la nostra diòcesi. El nostre bisbe Francesc, a les 9 del matí, la imposarà a la catedral de Girona. Dijous que ve, moltes conferències, fem-ne un repàs. Lluc, Escola de Justícia i Misericòrdia, serà càrrec del pare Francesc Riera i Figueres, a les 8 del vespre als locals de Santa Maria dels Torers de Banyoles. També hi ha el cicle de conferències Girona a l'abast. Es parlarà en aquesta ocasió del tapís de la creació a càrrec de Manuel Castanyeires, que és especialista en art medieval i professor de l'Autònoma. A 19:45 del vespre al Caixa Fòrum de Girona, al carrer Ciutadans número 19. Divendres que ve, dia 12, Via Crucis al Montsecop, a Olot, surt a 3:45 de la tarda des de la primera capella que es troba al final del carrer que porta al volcà del Montsecop. Dissabte de la setmana que ve, recés de Quaresma dels cursets de Cristiandat, a 6:45 a la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Tots avui anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 7 de febrer. El proper dimecres és dimecres de cendra. Comença ja la Quaresma, nou temps litúrgic, i avui acomiadem a mossèn Jordi Pasqual, que ens ha acompanyat durant tot aquest temps ordinari, des del Nadal fins ara. Jordi Pasqual és el rector de les parròquies de Maçanet de la Selva, Sils, Vallcarera, Martorell de la Selva. Gràcies, Jordi, per la teva tasca.
Hola, bon dia, de res.
Esperem que no sigui l'última.
Molt bé.
Quan vulguis, Jordi.
Sí. Aquest diumenge llegim l'Evangeli de Lluc, capítol 5, versets de l'1 a l'11. Aquest evangeli ens narra la crida que fa Jesús als primers deixebles, especialment Pere, a seguir-lo. L'acompanyaran Jaume i Joan. Comença, sense saber-ho per Simó, una història que el portarà a viure al costat del mestre miracles, ensenyances plenes de saviesa, estones de pregària al Pare en la solitud de la matinada, preguntes, amistat i traïcions, fins a les seves paraules cap al final de la vida de Jesús a la terra. Senyor, tu ho saps tot, ja ho saps que t'estimo. L'Evangeli d'avui ens ha presentat a Pere acollidor. Jesús puja a la seva barca, obedient i ple de confiança, perquè tu ho dius, calaré les xarxes. Humil i sincer, aparteu-vos de mi, que sóc un pecador. Necessitat de misericòrdia, agafat als peus de Jesús. Valent, ho deixa tot i se n'anà amb Jesús. Per això el Senyor li pot dir: no tinguis por, seràs pescador d'homes. Un retrat del deixeble, un retrat de cada un de nosaltres.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.